Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, que avui ens despertem amb 3 graus a Muntanyola, 0 graus a Vallfogona de Balaguer i 10 graus a Sant Pere de Ribes. I avui s'aixecaran els talls a les carreteres.
Aixequi la mà qui es vulgui quedar. Podem per desconvocar de la vaga, doncs. No marxem fins que estiguem tot recollit i que tothom sapiguem que hi ha...
Els pagesos tornen a casa després de reunir-se amb el president de la Generalitat i que Salvador Illa s'hagi compromès a fer un front comú per minimitzar, diu, els efectes de l'acord comercial amb el Mercosur.
La defensa del sector agrari és un dels eixos prioritaris del govern de Catalunya.
Els pagesos avisen que si el govern no compleix, tornaran les mobilitzacions. De moment, recordar que la C-16 a Olvan i la P-7.2 encara no estan obertes perquè ja estan fent tasques de reparació. El dia en què al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. Amb ell parlarem de com van les negociacions perquè el català sigui oficial a Europa o de les amenaces de Donald Trump.
Si en torno a Groenlandia, en el Ártico, hay en estos momentos situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad atlántica, yo estoy seguro de que todos lo podríamos analizar y si hay que reforzar la seguridad, se reforzaría. Lo que sí también digo es que las presiones sobre Groenlandia tienen que cesar.
De fet, un equip del matí de Catalunya Ràdio ja ha arribat a Groenlàndia en uns dies clau per saber fins on arribaran les intencions de Donald Trump a la Casa Blanca. Avui escoltarem ciutadans també d'aquella zona per saber com ho estan vivint tot plegat. I en plana política, avui tenim les primeres reunions dels governs català i espanyol després de l'acord pel model de finançament.
Se'n fa difícil, més enllà de cara que amb els mesos de treball no es pugui aprovar això. Perquè l'altra opció quina és? Presentar un concert econòmic al Congrés dels Diputats i qui el votarà?
Jo intentaré convèncer-los de que és un error descomunal. Ara, si algú es vol votar en contra, pues nosaltres respectarem la decisió. Òbviament no la compartirem.
Eren en aquest programa la consellera d'Economia, Alicia Romero, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pressionaven junts perquè s'hi acabi sumant. Però el dia té encara una portada més gran, diguéssim. És el terratrèmol que hi ha ara mateix a Madrid.
Creo que podemos sacar cosas positivas. Queda mucha temporada. Tenemos que darle la vuelta lo antes posible. Desde que lleguemos a Madrid seguro que ya, pues, ya nos olvidaremos un poco de esta Supercopa.
Aquestes van ser, després de perdre la Supercopa, les últimes paraules de Xavi Alonso com a tècnic dels blancs. La premsa de Madrid avui analitza els motius del precipitat relleu. Parlen de les topades amb Vinícius, parlen del distanciament amb el preparador físic, parlen de la falta de sintonia general també amb el vestuari.
Quemé con la suya. Y como no me era colonia, le irá bien, ya verás. Os ha guardado el titular, ¿eh? Ya lo tenéis.
Aquest era el consell que li donava Pep Guardiola fa poques setmanes a Xavi Alonso. Doncs bé, Xavi Alonso no serà ja entrenador del Real Madrid. Repassarem aquest adeu amb Carme Barceló, amb Ramon Besa, amb Joel Díaz, Laia Tudel i també amb Carles Planchar. Avui farem una hora especial esportiva a partir de les 9 i també per analitzar el perfil de substitut. Arbeloa.
De ir siempre de frente, de no tener miedo a ser como tú eres. Intento ser lo más mourinista posible.
Un Arbeloa que es defineix obertament mourinista. A veure si això afectarà també les relacions entre el Barça i el Madrid. Unes relacions, per cert, ja tocades, tal com admetia aquí en aquest programa fa just 24 hores el president del Barça, Joan Laporta.
Les justes i en aquest sentit, les correctes. Ens vam saludar, ens vam trobar a l'arribar.
El va felicitar per la victòria?
Sí. Més enllà de que les relacions estiguin doncs, com estan, ja és un respecte i és una relació civilitzada.
I tot això avui, que és el Dia Mundial contra la Depressió. Joan Margarit va escriure: la tristesa no fa soroll. S'asseu dins teu com una casa buida. No plora. Només t'ensenya tot allò que ja no hi és. I aprens que viure és estimar coses que sempre es perdran. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya. I ara són les 6 i 6. Fem un cop d'ull a la matinada. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia?
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb la convocatòria d'una vaga de metges per demà i demà passat. Una vaga que està convocada per l'agrupació, la PEMIF, que reuneix una vintena d'organitzacions mèdiques, entre les quals el Sindicat Metges de Catalunya. Es preveu que aquesta protesta se segueixi a Catalunya i també al País Valencià o a Madrid, entre d'altres llocs. El motiu torna a ser l'Estatut dels Metges.
I a Brussel·les?
Fan un pas més per esquivar la guerra comercial amb la Xina, com a mínim per intentar-ho. La comissió proposa una alternativa als fabricants de cotxes xinesos que vulguin esquivar els aranzels. És una guia per acceptar, per exemple, les ofertes de preus mínims. Si se segueixen aquestes directrius, pagarien menys impostos quan es venguin aquests cotxes xinesos a Europa.
I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
El New York Times explica avui que el primer atac contra narcollanxes que va ordenar Donald Trump es va fer amb un avió secret, pintat com si fos un avió civil. En aquest atac van morir 11 persones. Segons el diari, això és significatiu, legalment significatiu, perquè la Casa Blanca destaca que pot fer aquests atacs perquè el país està formalment en guerra amb els narcotraficants. Però les lleis dels conflictes armats, diu el diari, prohibeixen que els combatents facin veure que són civils per enredar els adversaris.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Doncs justament Donald Trump, que ha anunciat un aranzel del 25% als països que facin negocis amb l'Iran. És el cas, evidentment, de la Xina, que s'hi ha oposat acusant els Estats Units d'activar el que es coneix com a jurisdicció extraterritorial.
Avui és dimarts 13 de gener i ens despertem amb 3 graus sota zero a la Seu d'Urgell, 5 graus a Montblanc i, en canvi, amb unes temperatures més altes a les comarques de Girona, per un vent de Garbí que bufa una mica reescalfat, han arribat a 13 graus a Palamós. Tenim força núvols, precisament a les comarques de Barcelona, de Tarragona, no tant a la resta del país, uns núvols que es mantindran sobretot aquest matí, són núvols baixos, després s'aniran aixecant i quedarà un tel de núvols prims, més o menys com el que teníem ahir. Tot plegat amb unes temperatures una mica més altes, que avui poden arribar amb facilitat entre els 14 i 16 graus al mig dia.
I avui al matí de Catalunya Ràdio visitarem, atenció, l'Institut Goodman. És un referent en neurorehabilitació i serem i parlarem amb la doctora Montse Bernabéu i també amb altres persones i pacients que hi seran. Serà a partir de les 10 del matí en un petit especial que farem al matí de Catalunya Ràdio. Però abans són les 6 i 8. Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Ens actualitzem. I comencem pels pagesos, que han aixecat ja els talls de carretera després de 5 dies de protesta.
Però amenacen de tornar-hi si el govern no compleix els seus compromisos de destinar més diners al sector primari i fer més controls de tot el que provingui del Mercosur. Un compromís que ha assumit el mateix president de la Generalitat, Salvador Illa.
Conseller Ordeig, parlo en nom del govern de Catalunya. Els compromisos del conseller Ordeig són els compromisos del govern de Catalunya i, en particular, els compromisos del president de la Generalitat de Catalunya. Per tant, la defensa del sector agrari és un dels eixos prioritaris del govern de Catalunya.
Els talls s'han aixecat, però la circulació tensió no es restablirà fins que les carreteres estiguin netes i siguin segures.
El Joaquim Albalate ha seguit la protesta a la C-16, a Olvan.
Els pagesos de la Catalunya Central deixen el tall de la C-16 sense estar satisfets del tot. Creuen que el missatge de Salvador Illa no és suficient i avisen que si no es compleixen els acords tornaran a mobilitzar-se. Guillem Solà és portaveu de Revolta Pagesa Osona.
La declaració que ha fet el president no ha estat a l'alçada de les circumstàncies de tenir 5 dies aquí a la gent dormint al carrer. Encara així, la pagesia tenim paraula, i si la pagesia ha dit que si el president sortia i feia aquesta declaració s'aixecava el tall, nosaltres ho farem, però de la mateixa manera que hem dit que s'aixecarà el tall, també ens hem reconvocat aquí d'aquí 3 setmanes si no hi ha resultats dels punts que s'han acordat avui.
Des d'Olvan, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
I la Maria Rovira ha seguit la mobilització a l'AP7 a Pontós.
Es va decidir aixecar el tall a Pontós després que en una reunió amb representants de la pagesia a Barcelona el president Salvador Illes fes seus els compromisos anunciats el dia abans pel conseller Ordeig. Anna Mir, representant de Revolta Pagesa.
Tall de l'AP7 hem decidit que recollim, que aixequem, que tornem cap a casa,
perquè creiem que el que hem aconseguit durant aquests 5 dies aquí ha sigut històric. No només hem aconseguit coses que no s'havien aconseguit fins ara, sinó que cada vegada ens sabem organitzar millor, cada vegada estem més units, cada vegada som més forts, i això és imparable.
Van recollir la infraestructura instal·lada durant 5 dies de bloqueig, però van advertir que si no es compleixen les promeses del govern, es tornaran a mobilitzar. Des de Pontós, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els socis del PSOE s'oposen frontalment als incentius fiscals que planteja Pedro Sánchez per contenir els preus dels lloguers.
El president espanyol proposa bonificar el 100% de l'IRPF als propietaris que no apugin el preu en el moment de renovar el contracte. Sumar, Esquerra o Podem consideren un error premiar els propietaris i reclamen posar el focus en els llogaters.
Madrid, Dani Santeaja.
Entre la negativa del PP d'aplicar la llei d'habitatge i la renovació automàtica dels contractes de Sumar, Sánchez opta per incentivar els propietaris a baixar els lloguers amb bonificacions fiscals. Yolanda Díaz remarca que és un greu error i avisa que no hi donarà suport, però Sánchez defensa que amb la seva proposta tothom hi guanya, propietaris i llogaters.
Estoy convencido de que los grupos parlamentarios aprobarán una medida que creo que es buena para la gente y sobre todo que no enfrenta a propietarios y a inquilinos.
Per ara, Sánchez tampoc té el suport d'Esquerra, Bildu ni Podem a un paquet de mesures que inclou la limitació del lloguer de temporada o el d'habitacions en línia amb una llei que ja s'està tramitant al Congrés. Des de Madrid, Dani Saiz, deja pel Matí de Catalunya Ràdio.
Mentrestant, el Partit Popular manté l'ofensiva contra la reforma del model de finançament autonòmic que Pedro Sánchez ha pactat amb Esquerra Republicana.
Alberto Núñez Feijóo acusa el president del govern espanyol de rehabilitar Oriol Junqueras i agenollar-se davant dels republicans per salvar la legislatura. Sánchez insisteix que el pacte beneficia totes les comunitats i convida el PP a abandonar les tàctiques partidistes.
Des de Barcelona, líder del PP, Núñez Feijóo, aposta per un sistema de finançament que premi les autonomies i els ajuntaments que centrin les seves polítiques en l'habitatge i carrega contra Pedro Sánchez per, segons ell, claudicar davant dels interessos d'Esquerra Republicana només per allargar el seu mandat.
És inacceptable que Pedro Sánchez haya rehabilitado al señor Junqueras como el ministro de Hacienda del gobierno de España. Es inaceptable que el señor Junqueras diga qué hay que hacer con la financiación del conjunto de los españoles.
El president espanyol li recorda que amb el nou model totes les comunitats tindran 21.000 milions d'euros extras l'any i l'insta a avalar-lo.
Que dejen de un lado toda la disputa ideológica y partidista y piensen en sus ciudadanos.
Txell Vallespí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
El govern aprovarà avui la compra de terrenys esportius a la UB, a l'entrada Diagonal de Barcelona, per construir-hi un nou campus de salut clínic universitari de Barcelona.
Els terrenys costaran 135 milions d'euros i s'hi aixecarà el nou hospital clínic, la Facultat de Medicina de la Universitat i diversos centres de recerca de referència. Les obres començaran el 2030.
El nou campus tindrà 300.000 metres quadrats i les obres tindran un cost total de 1.700 milions d'euros. Salvador Illa.
Volem crear el millor hospital d'Europa en atenció, en recerca, en formació i aprofitar-ho com a motor de tota la transformació urbana que hi va associada.
Joan Guàrdia, rector de la UB, i Joan Maria Campistal, director general del Clínic.
El que volem és que un estudiant no sàpiga quan està a la facultat, quan està a l'hospital. Això ara és així i seguirà així, perquè aquest és el model de referència exitós.
Hi haurà un CAP amb especialistes, segurament hi haurà cirurgia major ambulatòria, per tant, el Clínic no desapareixerà de l'Eixample i és probable que una part de l'actual Clínic es converteixi en un sociosanitari.
El 2028 començaran les obres perquè la línia 3 del metro arribi fins al futur campus. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I aquest matí, sisena sessió del judici contra l'expresident Pujol i la seva família a l'Audiència Nacional.
Hi han citat testimonis relacionats amb operacions immobiliàries que, segons la Fiscalia, van ser fictícies. Aquest dilluns, l'assessor fiscal de la família ha dit que no sabia d'on procedien els diners d'Andorra.
Enviada especial a San Fernando de Henares, Maria Núria Rebella.
Josep Anton Sánchez Carreter, que té dues condemnes per delictes fiscals, ha justificat el fet de tenir el pendrive amb els comptes de tota la família a Andorra, comissat per la policia, perquè havia de fer les declaracions complementàries per regularitzar els fons de la família Pujol. Només començar l'interrogatori, s'ha expulsat qualsevol responsabilitat de sobre.
No hi ha el despatx, no jo.
Jordi Puig, exsoci de Jordi Pujol Ferrusola, ha admès que feia negocis amb ell sense contracte. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebella, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I tot això, com dèiem, hi ha preocupació i també desconfiança entre els groenlandesos davant l'interès de Donald Trump per comprar o envair l'illa.
Hi ha, però, qui veu amb bons ulls una possible col·laboració econòmica amb els Estats Units i distanciar-se així del passat colonial danès.
Seguint el que està passant allà, tenim una enviada especial en aquest programa, a Nuuk, a Groenlàndia. Marta Viana, amb el suport tècnic de Josep Forns.
Alguns groenlandesos no volen respondre davant micròfons i càmeres i esquiven mirades, i d'altres, més tímids, això sí, ho acaben fent com la Violeta.
Espero que Europa ens protegeixi i que no hi hagi una guerra.
This is our home and
això és casa nostra i som gent molt pacífica i això és un lloc segur per nosaltres.
Like, this is a safe place for us.
Els més joves estan contaminats de fake news que veuen a xarxes i et parlen fins i tot de l'hora i el punt exacte en què serà la invasió. N'hi ha d'altres, com el Casper, que tenen clar què trien entre Dinamarca o els Estats Units.
Our land is not for sale.
La nostra terra no està en venda, però creiem que Amèrica és rica i potser podem treballar junts i Amèrica ens pot ajudar.
Maybe America can help us.
Des de Nuuk, Josep Forns i Marta Viana per al Matí de Catalunya Ràdio.
Donald Trump ha amenaçat amb aranzels del 25% als països que tinguin tractes comercials amb el règim de l'Iran.
L'advertència de Trump és aparentment una mesura de pressió perquè el règim dels ayatolàs aturi la violència contra la població que protesta des de fa més de dues setmanes contra l'encariment del cost de la vida. Segons diverses ONGs, la repressió policial ja ha causat més de 600 morts i hi hauria 10.000 detinguts. Trump té damunt la taula diverses opcions, inclosa la militar, a banda de la pressió comercial.
I tot això, segons funcionaris de l'administració nord-americana que cita la premsa dels Estats Units, des de l'entorn de Donald Trump, s'aposta de moment per mirar d'esgotar la via diplomàtica abans d'optar a la via militar.
A Teheran, el cap de la diplomàcia iraniana ha assegurat que volen evitar una escalada militar en Washington, però que estan preparats per qualsevol cosa.
L'Iran no busca la guerra, però està totalment preparat per a la guerra.
Recordem que el mes de juny de l'any passat, Washington ja va bombardejar instal·lacions nuclears iranianes per aturar el programa atòmic d'aquest país.
I la líder opositora veneçolana, Maria Corina Machado, s'entrevistarà amb Donald Trump dijous a la Casa Blanca.
La Premi Nobel de la Pau es va reunir ahir amb el Papa per demanar-li que pressioni el règim xavista perquè deixi en llibertat tots els presos polítics. El govern de Delcy Rodríguez diu que ha alliberat 116 presos, però les associacions de defensa de presos rebaixen la xifra a la meitat.
Des del nou executiu veneçolà s'han anunciat nous alliberaments, però des de les ONGs que defensen els presoners polítics alerten que les xifres oficials no es corresponen amb la realitat. En total són més de 800 els presoners polítics empresonats pel xavisme, que celebrava la reobertura de l'ambaixada dels Estats Units a Caracas i també les noves relacions diplomàtiques entre tots dos països. Escoltem Diosdado Cabello, ministre de l'Interior venezolà.
Y la apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela. Eso nos va a permitir para que puedan estar velando por la seguridad y la tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro.
El govern venezolà s'ha reunit amb ambaixadors també de la Unió Europea, Suïssa i el Regne Unit buscant normalitzar relacions diplomàtiques. Joan Biosca, des de Bogotà, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6 i 18. Més notícies amb Marc Jurado i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
S'ha constituït l'empresa mixta Rodalies de Catalunya. És una empresa que liderarà el fins ara director del Metro de Barcelona, Òscar Playà.
Renfe té la majoria de les accions i la Generalitat, la representació més nombrosa al Consell d'Administració.
Pel president Illa, la nova empresa és un èxit de la col·laboració institucional.
El nostre mètode és i serà de la col·laboració, perquè Rodalies es resol amb col·laboració entre administracions, no pas amb confrontacions.
Des de les plataformes del transport públic i dignitat per les vies no esperen cap efecte a curt termini.
A la llarga sí que creiem que pot ser una millora perquè tot que ja es torni a prop de casa, doncs millor.
Bé, aquest és el que nosaltres esperem, doncs que no sigui posar una peça més que ho compliqui més tot.
Rodalies de Catalunya començarà a operar l'any que ve quan s'espera disposi ja de llicència ferroviària i certificat de seguretat. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els usuaris de Rodalies, com que porten també tants dies amb aquestes situacions, es mostren una mica escèptics, tot i que esperen alguna millora del servei.
Així ho han expressat Ana Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, i Carles García Ureta, vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
A la llarga sí que creiem que pot ser una millora perquè tot que ja es torni a prop de casa, doncs millor. Ara, el que es traspassa és una xarxa completament en caos.
Bé, aquest és el que nosaltres esperem, doncs que no sigui posar una peça més que ho compliqui més tot, sinó que sigui un motor, doncs poder-ho gestionar d'una manera molt més pràctica.
I avui, que és el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, una malaltia que afecta un 5% de la població, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, hem d'explicar-vos que en els pròxims 2 anys es podrien aprovar els fàrmacs amb psicodèlics per tractar les depressions greus.
Els assajos que s'han fet fins ara són molt esperançadors. Només una o dues dosis poden millorar la depressió durant 1 o 2 anys sense haver de prendre més medicació.
Els fàrmacs psicodèlics són, per exemple, derivats de la psilocibina, una substància present en un bolet al·lucinogen, MDMA o una substància que es troba a la pell dels gripaus sintetitzada al laboratori. El pacient ho pren a l'hospital sota supervisió mèdica i no cal ingrés. El cap de psiquiatria de l'Hospital Clínic, Eduard Vieta, explica a Catalunya Ràdio què fan exactament al cervell aquests medicaments psicodèlics.
Immediatament, quan es prenen, produeixen un augment de la disponibilitat de serotonina cerebral, però també produeixen un neurotrofisme molt important, és a dir, fa que les neurones facin més ramificacions i es connectin més. És com si posessis algun tipus de substància en una planta i cada cop aquesta planta fa més branques i creix més, fa més fulles.
Un tractament, doncs, revolucionari que permet a la majoria de pacients viure sense medicació durant almenys 2 anys sense cap efecte secundari. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
Interceptat prop de les Canàries un vaixell amb gairebé 10 tones de cocaïna. És la partida de droga més gran decomissada mai en alta mar per la policia europea.
Un vaixell mercant provinent del Brasil transportava la droga que s'havia de repartir diverses organitzacions de narcotraficants. L'operació feta per la Policia Nacional i l'Armada amb col·laboració de diverses agències antidroga, entre les quals la DEA nord-americana, també va suposar la detenció dels 13 tripulants del vaixell. L'actuació policial es va precipitar després de detectar que algunes embarcacions s'acostaven al vaixell per endur-se la droga. Així ho reconeixia el portaveu de la policia.
Nos vimos abocados a intervenir, dado que teníamos conocimiento de que varias lanchas rápidas se dirigían hacia el objetivo. Lo más importante es que incluso el apartamento de estribord tenían preparados ya más de 37 fardos para hacer entrega inmediata.
L'embarcació en bandera del Camerún havia sortit del Brasil i anava cap a Turquia.
I la justícia no veu cap indici de ciberatac ni de sabotatge informàtic darrere l'apagada general del 28 d'abril.
El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha arxivat la causa que investigava si al darrere de l'apagada hi havia algun delicte penal, perquè els informes de diversos organismes civils, policials i militars especialitzats en ciberseguretat ho han descartat. En canvi, sí que constaten oscil·lacions de tensió i desconnexions de plantes de generació d'electricitat. Per això el magistrat apunta una causa de conflicte administratiu o civil entre les operadores elèctriques i descarta qualsevol indici de delictes penals.
Indignació i impotència dels familiars de Montse Careta per la decisió de deixar en llibertat provisional Santi La Iglesia, principal sospitós de la mort d'Helena Jubany.
Fa 24 anys, Careta va ser acusada d'haver assassinat Jubany i la van empresonar de manera preventiva. Després de 80 dies a la presó, es va suïcidar i va deixar una carta en què assegurava que ella no havia mort la bibliotecària de Sabadell. Imma Careta, germana de Montse Careta, lamenta al matí de Catalunya Ràdio que Santi La Iglesia sí que l'hagin alliberat.
Jo no el senyalo, no el senyalem nosaltres, el senyalen les proves i el senyala un ADN, que nosaltres és el que més d'allò en aquest moment, que un ADN no tingui el pes que van tenir les proves circumstancials per mantenir la Montse quasi bé 3 mesos a presó sent innocent.
La família de Careta espera que el judici a La Iglesia serveixi per provar que ell era innocent.
I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia.
La primera.
És Esbarzers de la gossa sorda que hi van revelar els 3 únics festivals catalans on tocaran el 2026 en la gira de Retorn a Tornallom. La banda valenciana també actuarà al Cabró Rock al juny i al juliol al Festiuet de Salou i a l'Empordà Music Festival de la Bisbal d'Empordà. La banda de Pego va plegar el 2016 i ha remarcat que la tornada d'enguany és excepcional i irrepetible.
Hincarme un garrot y volar, resibilizarme, aprende a estimar les tares, les turbulències, descobrir-nos poc a poc les canes.
La segona.
Mamma Mia és un dels musicals que s'exhibiran a Barcelona aquest 2026. I durant el 2025, l'any que hem deixat enrere fa poc, els teatres de la ciutat van consolidar els 3 milions d'espectadors. És la millor xifra anual de la seva història. Tot i això, des de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya consideren que encara hi ha marge de creixement. L'espectacle més vist del 2025 va ser un altre musical, Maricel.
I la tercera?
Era una boda de críos, los viejos daban su parapié. Ya se veía que el chico amaba aquella mademoiselle.
¿Quién lo iba a suponer? De Santiago Serón. Serà una de les propostes musicals que oferirà el Festival de Músiques Disperses, un dels grans referents del neofolk a l'estat espanyol. L'organització ja ha anunciat els integrants del cartell d'aquesta 19a edició, que es farà del 12 al 15 de març a Lleida. A banda del Serón, també hi haurà altres noms consolidats, com Ben Harper o Asian Duke Foundation, a més de propostes emergents.
Y la nevera llenaron de pollo frito y ginger.
I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
Florentino Pérez fulmina el tècnic del Real Madrid, Xavi Alonso. Oficialment, el club i el tècnic arriben a un acord per rescindir-ne el contracte.
Álvaro Arbeloa, ex del Madrid, tècnic al filial del conjunt blanc, es fa càrrec de l'equip, debutarà demà al Albacete Madrid de Copa. Deco, secretari esportiu del Barça, són declaracions aquesta matinada a la cadena SER.
Me ha sorprendido un poco porque creo que todavía el trabajo de Xavi Alonso estaba al principio, llevaba poco tiempo, pero... sabemos que siempre después de una derrota rival siempre algo...
Deco treu transcendencia porque el Madrid no fes el passadís al Barça.
Pero a veces uno cuando pierde, a veces no estás en su mejor momento para hacer cosas y a veces acaba por tomar decisiones quizás precipitadas, pero es entendible. Es cuando no ganas siempre no estás en su mejor momento.
I Cancelo, que firma avui el seu contracte amb el Barça.
El presenten oficialment en aquesta segona etapa blaugrana, arriba com a cedit fins a final de curs, ocuparà el 80% de la fitxa de la baixa de Christensen. Joan Laporta, al matí de Catalunya Ràdio, confirma que el Barça és ara mateix l'equip de referència.
És important perquè ha crescut el número de socis d'aficionats del Barça de culers a l'Aràbia Saudí. Si us hi fixeu, el partit d'ahir era més culers que maragots.
El president del Barça assegura que l'Aràbia Saudita està fent la transició cap a la igualtat i que el futbol hi pot contribuir.
Avui a les 11, Sergi Pàmies amb Teràpia Boomer, al matí de Catalunya Ràdio, avui que és dimarts 13. Parlarem de supersticions. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Em dirigeixo a vosaltres, amics i amigues culers, perquè trobo que avui un molt bon motiu per llevar-se pot ser valorar que som del Barça i no del Real Madrid. Imagineu-vos per un moment que per raons geogràfiques, familiars o per algun desafortunat atzar de la vida fóssim del Real Madrid. Quin horror, eh? Haver de defensar els colors de l'equip més maleducat de tot el futbol mundial. Haver d'acceptar que el club funciona com una monarquia absolutista. Veure com arriben jugadors nous, bons nanos, molts d'ells, i en qüestió de mesos acaben convertits en cretins malcarats, sense cap mena d'humilitat. Imagineu-vos tenir-ho tot a favor, tenir barra lliure de pilotassos urbanístics, tenir els jutges, la Lliga, la premsa, l'Església, el comitè d'àrbitres i tots els cuerpos i fuerzas de seguridad de l'Estado de part teva, disposar de tot el poder possible i fer el ridícul d'aquesta manera. Imagineu-vos el vostre fill o filla amb un pòster de Vinícius a l'habitació. Jo, només de pensar-ho, m'agafen ganes de fer una bestiesa.
Hi ha avui cançons sobre la reunió d'ahir del Partit Popular a Barcelona.
Els populars han defensat últimament la figura de Mariano Rajoy i ojo, perquè avui repassem cançons que podria haver escrit Mariano Rajoy. És a dir, cançons amb frases dignes de Mariano Rajoy. Val. A Àfrica es parla de companyia solitària i del Kilimanjaro que s'alça al Serengeti, quan el Kilimanjaro
no està
al Serengeti. Tamasso dels Killers, però això de som ballarins o som humà, en singular, no té absolutament cap sentit. I ojo. A veure, Los Fasones Remedios, un altre Tamasso. Poques frases ja tan pròximes a les cites de Mariano Rajoy com aquesta. No te vayas lejos.
Lejos es muy lejos para mí.
Es muy lejos para mí. ¿Es Rajoy o no es Rajoy?
No, total. Tu, por si de cas, no te vayas lejos. Són 7:15. Titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Els pagesos aixequen els talls després de 5 dies de protesta. Un cop, el president Salvador Illa s'ha compromès públicament amb les seves demandes.
La defensa del sector agrari és un dels eixos prioritaris del govern de Catalunya.
Això sí, amenacen de tornar-hi si el govern no compleix els seus compromisos de destinar més diners al sector primari i fer més controls de tot el que provingui del Mercosur. Portaveu de Revolta Pagesa Osona, Guillem Solà.
I si la pagesia ha dit que si el president sortia i feia aquesta declaració, s'aixecava el tall, nosaltres ho farem. També ens hem reconvocat aquí d'aquí 3 setmanes si no hi ha resultats dels punts que s'han acordat avui.
Mentrestant, a Madrid, els socis del PSOE s'oposen frontalment als incentius fiscals que planteja Pedro Sánchez per contenir els preus dels lloguers.
Tomàs, Esquerra, Podem consideren un error premiar els propietaris i reclamen que es posi el focus en els llogaters. Pablo Bustinduy, ministre de Sumar.
Esta medida no va funcionar para el objetivo declarado que tiene, que es proteger a cientos de miles de familias en España. La manera de proteger a esas cientos de miles de familias en España es con una prórroga automática de los contratos de alquiler que vencen.
I Sánchez, la Generalitat i Esquerra Republicana pressionen Junts i el Partit Popular perquè no facin descarrilar el nou sistema de finançament autonòmic.
El president del govern espanyol els insta a aparcar els interessos partidistes.
Que dejen de un lado toda la disputa ideológica y partidista y piensen en sus ciudadanos. Y espero que podamos sacar este sistema nuevo de financiación autonómica en este año.
A Catalunya, el govern aprovarà avui la compra dels terrenys esportius de la UB a l'entrada a la Diagonal de Barcelona per construir-hi el nou campus de salut clínic Universitat de Barcelona.
Els terrenys costaran 135 milions d'euros i s'hi aixecarà el nou hospital clínic, la Facultat de Medicina de la Universitat i diversos centres de recerca de referència. Les obres començaran el 2030.
I avui al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. Li preguntarem com està la carpeta del català a Europa i repassarem també l'actualitat internacional, començant per Venezuela, Iran i Groenlàndia.
On els enviats especials d'aquest programa han pogut comprovar la preocupació i desconfiança que provoca entre els groenlandesos l'interès de Trump per comprar o envair l'illa.
Jo ho he vist com una persona groenlandesa d'origen que viu a Dinamarca, però no saps mai de què és capaç Trump. Mai se sap. Aquesta és la part més aterridora. No saps mai què faran els Estats Units demà.
I una novetat mèdica. En els pròxims 2 anys podrien arribar els fàrmacs amb psicodèlics per tractar les depressions greus.
Els assajos que s'han fet fins ara són molt esperançadors. Eduard Vieta, cap de psiquiatria de l'Hospital Clínic, en declaracions a Catalunya Ràdio.
És com si posessis algun tipus de substància en una planta i que de cop aquesta planta fa més branques i creix més, fa més fulles.
Tot això que és el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió i un dia en què, per cert, al matí de Catalunya Ràdio visitarem l'Institut Goodman. Concretament, anirem a conèixer també alguns dels seus, seus pacients, ja ho diré bé, i també els seus treballadors. Serà a partir de les 10 del matí. I atenció per aquesta notícia, els botànics descobreixen una nova planta a Catalunya.
Sí, la primera que es descriu des de fa més d'una dècada al nostre país. Us ho expliquem d'aquí uns minuts.
Repassem ara les portades de la premsa. Avui amb Pedro Sánchez com a protagonista, Marc Jurado.
Sí, obre l'edició tant el periòdico com també el Mundo, la Vanguardia, entre d'altres, i llegim d'una banda que bonificarà els arrendadors mentre Feijóo promet 1 milió de pisos i de l'altra que rectifiquen habitatge per la sagnia electoral del PSOE. Amb Òptica Catalana, Finançament i Pagesos, l'Ara obre edició explicant la pressió a Junts perquè s'assumi el nou finançament. Es fa ressò, de fet, de les paraules de Junqueras ahir aquí en aquest programa demanant una reunió a Carles Puigdemont. El diari també du a la portada que els pagesos aixequen els talls de carreteres després de reunir-se amb el president Salvador Illa. Crònica Internacional avui, a la portada del País, Trump maniobra per sotmetre el president de la Reserva Federal. També llegim que l'Iran dona per controlades les protestes després de la repressió. L'Iran també ocupa la portada del Mundo. Diu que està llest per la guerra i acusa els Estats Units d'entrenar terroristes. El diari, però, també parla de Vox i assegura que vol canviar de rumb i tornar als governs autonòmics i ho provaran d'entrada a Extremadura. I per acabar esports, esclar, la destitució de Xavi Alonso de la banqueta del Madrid també treu el cap a les portades del dia. Acomiadat, diu el País, de mutu acord, segons el Mundo.
Avui al Masnou es desperten amb 13 graus. Al migdia arribaran els 16. A Esterri d'Àneu tenen 3 graus sota 0, amb una màxima prevista de 10 graus. Malgrat el fred que fan algunes valls de l'interior, hem de dir per això que avui en general tindrem un dia força més suau. Eloi Cordomí, bon dia.
Sí, bon dia. Avui al migdia es preveu unes temperatures molt semblants a les d'ahir. S'arribaran facilitat entre els 14 i 16 graus. Això sí, amb força núvols a aquesta hora a les comarques de Barcelona i de Tarragona. Són núvols baixos i alguna boira que s'aniran aixecant al voltant del migdia. I a la resta, temps tranquil, amb sol o amb capes de núvols prims poc importants.
I l'endemà de la destitució de Xavi Alonso com a entrenador del Real Madrid arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Diumenge passat, tot just després que el Barça s'imposés al Madrid a la Supercopa d'Espanya, el relat oficial del periodisme esportiu madrileny era que Xavi Alonso sortia reforçat de la final. Aquesta és una idea que, de forma absolutament acrítica, fou comprada per la majoria de mitjans catalans, potser contents pel fet que el nostre màxim rival tornés a la filosofia de Mourinho. Poques hores després, sabíem que l'opinió no és informació i Florentino Pérez es ventilava l'entrenador guipuscoà i el substituïa per Álvaro Arbeloa. El periodisme esportiu ha demostrat així la seva manca absoluta de rigor informatiu, el seu bufandisme malaltís i una incapacitat manifesta de predir el futur immediat. Els futboleros ens mereixem alguna cosa amb més entitat, una mica més de cultura i veus periodístiques que superin allò de Josep, jo me compro el cotxe en Flexicar. Sobretot perquè el periodisme esportiu, ailàs, acostuma a ser la pedrera del periodisme informatiu. It all keeps setting up, I think I'm
I amb què ens despertem avui, Xavi Canalies? Bon dia!
Bon dia! Avui amb la música de Green Day, Basket Case, i és que tal dia com avui, un 13 de gener, però de l'any 1999, qui per molts era el millor jugador de bàsquet de tots els temps, Michael Jordan, posava punt final a la seva carrera professional per segona vegada, després d'un altre pas reeixit pels Chicago Bulls.
L'altre dia no sé què va passar, que em van dir l'any 99, vaig dir, no fa tant.
Home, hòstia!
Hòstia, fa 27 anys de l'any 99, eh?
És que de tot fa molt, ja.
De l'any 99, era Plats Bruts, per exemple.
Imagina't.
Canvi de moneda,
imagina't,
no? Canvi de
segle. Moltes coses aquell any.
Ai, aquella època sí que eres feliç, tu, aquella època.
Jo també ho soc molt, ara,
sí,
perdona.
No, no dic que no.
Ah, val, val, val. Eren èpoques diferents, eh?
Sí, diferents. Diferents felicitats.
La maduresa dona felicitat.
Era més eufòrica aquella època per tu.
Depèn.
Sí.
Depèn de les nits. Ara ja tinc tardes molt eufòriques,
sí, ara
ja, també.
Ara no tens nits, de fet.
No, no, me'n vaig a dormir perquè amb els horaris que tinc...
La pastilleta i tot
no,
allò.
Faig pastilleta, guapo, jo sí, pastilleta per res.
Sopars lleugerets, que si no se't posen
això
malament.
Això sí, una sopeta, una cremeta...
Abans et foties qualsevol cosa i anaves a dormir i dormies pla.
Depèn, també.
Bueno, què ha passat aquest matí a les 5 del matí? Va, els matiners, que no
hi ha. Repassant la premsa digital amb la Sílvia Solanes, hem descobert que les llaunes de refresc van més enllà del que ens pensàvem.
Ah.
L'estrella de la NFL, Matt Khalil, ha denunciat la seva exparella, la model Heli Khalil, per donar detalls sobre la mida de les seves parts íntimes. El seu membre era com dues llaunes de Coca-Cola, o fins i tot tres.
I aquelles llaunes més allargades i estretes, i aquelles llaunes més amples, hauria de concretar.
Hauria després... Home, si és la llauna clàssica...
Vaja.
S'ha de
llaunar. Silenci absolut. Sí que farà un bon dia.
Dues o tres llaunes de Coca-Cola com a part d'un membre em sembla una bestiesa.
Per inflar allò és una feinada, eh?
Va, més que per inflar, per fer qualsevol cosa.
Ja. Yeah.
No? Vaja, esperem sí, sí, que siguin les dels avions.
Està sobrevalorat, també, això, eh?
Home, absolutament, ja t'ho dic ara. I més si estem parlant d'aquestes mides.
Molt bé, i a la xarxa, Joan Vilaplana, s'ha fet tirar alguna llauna o...?
No, 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 cap llauna.
Sí. Era Coca-Cola, la llauna, no?
Sí, però també no, podria no ser de Suez, eh? També
això farem la rima, doncs. Vinga.
Doncs de fa ben poques hores s'ha fet virals, malauradament, aquests insults homòfobs que ha rebut el futbolista Borja Iglesias a Sevilla. Maricón, perro, vete a tu casa, són alguns dels insults que el futbolista va rebre després que el seu equip, el Celta, derrotés al Sevilla per 1-0. Borja Iglesias va sortir a l'armari l'any 2023. L'afició sevillista va reaccionar d'aquesta manera lamentable a la derrota del seu equip.
Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de l'Arnau, de Premià de Mar. Explica que el 2 de gener el seu amic Eduardo Bizarro Martín va morir als 65 anys. L'Eduardo, veí de Barcelona, en feia 30 que dormia al carrer. L'Arnau lamenta que hagi mort sol i com a conseqüència de les complicacions de salut que provoca precisament viure al carrer. Demana que l'Eduardo sigui recordat així.
L'Eduardo Bizarro Martín era un ànima lliure i des d'aquí pues, m'agradaria també denunciar les dificultats que té la nostra societat i el sistema socioeconòmic imperant per procurar una vida digna a totes les persones, incloses les que més ho necessiten.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Cada dia l'Alzheimer de ma mare empitjora més. A Cuideo ens van trobar la seva cuidadora ideal i vam aconseguir gestionar 700 euros d'ajuts mensuals. Cuideo!
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Pendents de la pugna entre Donald Trump i el president de la Reserva Federal, Jerome Powell, lleugers avenços a les borses europees i també a l'IBEX. L'índex bursari espanyol va tancar amb un nou rècord després d'un dia que apuntava pèrdues per la caiguda de les energètiques, però que va remuntar gràcies als bancs, a les infraestructures i a Inditex. La matinada ens deixa en verd els parquets nord-americans i rècord del Nikkei, esperançat per la possibilitat que hi hagi eleccions generals anticipades al Japó. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
Bon preu i esclat.
Linca. Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
La Simfònica de Sant Cugat presenta La Divina Comèdia. El 13 de febrer, al Teatre Auditori Emma Vilarasau, gaudireu del dramatisme de Tchaikovsky, la intensitat lírica de Bartók i la frescor de Proens en una ballada d'emoció i virtuosisme amb Alejandro Garrido, viola i la direcció de Salvador Brotons. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat. Linkat.
Salomé, una dona condemnada pels seus desitjos i obsessions provocatives, violentes i sacrílegues. La tragèdia prohibida i maleïda d'Oscar Wilde que no va arribar a veure mai als escenaris del 14 de gener a l'1 de febrer al Tantarantana, adaptada per La Cremosa. Més informació a tantarantana.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat. Linkat. A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
Novetat de fa ben poques hores, els pagesos han aixecat els talls de carretera després de 5 dies de protesta. Ho han fet després de reunir-se amb Salvador Illa.
Amenacen, això sí, de tornar-hi si el govern no compleix amb els seus compromisos de destinar més diners al sector primari i fer més controls de tot el que provingui del Mercosur.
Conseller Ordeig parla en nom del govern de Catalunya. Els compromisos del conseller Ordeig són els compromisos del govern de Catalunya i, en particular, els compromisos del president de la Generalitat de Catalunya. Per tant, la defensa del sector agrari és un dels eixos prioritaris del govern de Catalunya.
Guillem Solà i Anna Mir, de Revolta Pagesa.
No ha estat a l'alçada de les circumstàncies de tenir 5 dies aquí la gent dormint al carrer. Encara així, la pagesia tenim paraula, i si la pagesia ha dit que si el president sortia i feia aquesta declaració s'aixecava el tall, nosaltres ho farem. També ens hem reconvocat aquí d'aquí 3 setmanes si no hi ha resultats dels punts que s'han acordat avui.
Creiem que el que hem aconseguit durant aquests 5 dies aquí ha sigut històric. Cada vegada estem més units, cada vegada som més forts.
Els talls s'han aixecat, però la circulació encara no restablirà fins que les carreteres estiguin netes i segures.
Els socis del PSOE rebutgen els incentius fiscals que planteja Pedro Sánchez per contenir els preus dels lloguers.
El president espanyol proposa bonificar el 100% de l'IRPF als propietaris que no pugin el preu en el moment de renovar el contracte.
Ganan todos. Ganan los inquilinos porque van a poder permanecer en su vivienda sin más coste, sin un alza de los precios. Ganan también los propietarios que no tienen que buscar otros arrendatarios ni, por tanto, renunciar a sus ingresos, y gana también el conjunto de la sociedad.
Sumar, Esquerra o Podem consideren un error per amanyar els propietaris i reclamen que es posi el focus en els llogaters.
Mentrestant, el Partit Popular no fluixa contra el nou model de finançament autonòmic.
Alberto Núñez Feijóo acusa el president del govern espanyol de rehabilitar Oriol Junqueras i ajumollar-se davant dels republicans per salvar la legislatura. Sánchez li respon que el pacte beneficiaria totes les comunitats.
És inacceptable que Pedro Sánchez haya rehabilitado al señor Junqueras como el ministro de Hacienda del gobierno de España. Es inaceptable que el señor Junqueras diga qué hay que hacer con la financiación del conjunto de los españoles.
Que dejen de un lado toda la disputa ideológica y partidista y piensen en sus ciudadanos.
Els habitants de Groenlàndia desconfien de l'interès de Donald Trump per comprar o envair l'illa.
Hi ha, però, qui veu amb bons ulls una possible col·laboració econòmica amb els Estats Units i desvincular-se així del passat colonial danès. Aquests són alguns veïns amb qui ha pogut parlar l'equip del Matí de Catalunya Ràdio desplaçat a l'illa.
Espero que Europa ens protegeixi i que no hi hagi una guerra.
This is our home and
això és casa nostra i som gent molt pacífica i això és un lloc segur per nosaltres.
This is a safe place for us.
Our land is not for sale.
La nostra terra no està en venda, però creiem que Amèrica és rica i potser podem treballar junts i Amèrica ens pot ajudar.
Maybe America can help us.
Una altra de les amenaces de Trump és sobre l'Iran.
Diu que posarà arancels del 25% als països que tinguin tractes comercials amb el règim iranià. Seria una mesura de pressió per fer recapacitar el govern i que aturi la repressió de les protestes. Segons la premsa nord-americana, l'entorn de Trump aposta de moment per la via diplomàtica. A Teheran, el cap de la diplomàcia, assegura que volen evitar una escalada militar, però que estan preparats.
L'Iran no busca la guerra, però està totalment preparat per a la guerra.
Segons diverses ONGs, la repressió policial ha causat ja més de 600 morts i hauria 10.000 detinguts.
Més notícies. Els botànics descobreixen una nova planta a Catalunya.
La primera que es descriu des de fa més d'una dècada al nostre país.
Montse Poblet.
Es tracta de la Sideritis royoi, una planta de la família de les mentes, el romaní i la farigola, que només es troba a les parts altes dels ports de Tortosa-Beseit. En queden pocs exemplars i, com ens explica Llorenç Sáez, un dels botànics de l'equip que l'han descrit, el canvi climàtic no hi ajuda.
És possible que no trobi aquest hàbitat potencial si se produeix un increment de les temperatures.
Sáez també va descriure l'última planta descoberta fins ara a Catalunya, la Prímula supirenaica, que és una espècie amb flors grogues que només es troba a la serra de Picancel, al Berguedà. Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
El Gremi de Restauradors de Barcelona celebra que l'Ajuntament hagi publicat el procediment que s'ha de seguir per soterrar el cablejat de les estufes elèctriques a les terrasses. Barcelona en escura.
Roger Pallarols, director del Gremi.
És evident que no arribarà a temps per aquesta temporada i és evident que aquesta temporada haurem de viure amb l'excepcionalitat, però que ens hauria de permetre que la temporada d'hivern de l'any vinent s'hagi produït la transició elèctrica.
Hauran de tramitar la modificació de la llicència de Terrassa i una llicència d'obres de soterrament en el domini públic municipal. S'hauran de fer càrrec de tot. L'Ajuntament no donarà subvencions. Des de Barcelona, Anna Escura i Aixàs per al Matí de Catalunya Ràdio.
Ahir l'aparcament provisional de l'estació d'alta velocitat del Camp de Tarragona es va omplir en el seu primer dia d'entrada en funcionament.
Entre els usuaris hi havia el Mario i la Daniela, que valoraven així l'obertura de l'espai.
Yo llevo 11 años aquí en Tarragona y cuando llegué la primera vez aquí en el Camp de Tarragona me quedé sorprendido porque además vi que era una estación que movía viajeros y cuando vi que estaba aquí en medio de la nada, que no había aparcamiento, que no había conexión con tren para ir a Tarragona, que me quedé un poco sorprendido, la verdad. Y bueno, después de 11 años ya por fin se ha hecho aquí un parking.
Súper bueno, porque la verdad es que yo venía y a veces no tenía dónde parar y entonces, claro, ya es toda zona amarilla. Y aquí por lo menos tener algo zona blanca, donde estacionar y aparcar. Me da un poco de miedo estacionar también en la otra parte porque hay autos quemados, coches quemados.
La zona s'ha habilitat com un aparcament provisional a l'espera que es construeixi el nou aparcament de 600 places i de baix cost. Un espai llargament reivindicat des que es va inaugurar l'estació ara gairebé fa 20 anys.
I la ciutat de Girona torna a la recollida tradicional d'escombraries amb 5 contenidors diferents que es podran fer servir cada dia i a qualsevol hora.
L'únic que es manté és el lector de targetes per poder-los obrir. Això després de mesos de crítiques i per la brutícia que hi ha en molts carrers.
Girona, Fèlix Martín.
Des d'aquesta setmana hi ha agents cívics que informen del canvi i també hi haurà vigilància de la policia que sancionarà qui continuï deixant escombraries a terra, ha concretat l'alcalde de Girona, Lluc Salelles.
És un sistema senzill, permet que qualsevol persona a qualsevol hora pugui abocar el seu residu en el contenidor pertinent i, per tant, entenem que aquells que no compleixin amb l'ordenança han de ser sancionats.
Des de l'Ajuntament de Girona han rebutjat que el canvi en el sistema de recollides del 2024 hagi estat un error i asseguren que si no ha funcionat bé i l'entorn dels contenidors intel·ligents sovint està ple de deixalles, ha estat per l'incivisme o directament pel sabotatge d'una part dels ciutadans. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
10 minuts i les 7, atenció a aquesta notícia. Extreballadores a domicili de Julio Iglesias l'acusen d'agressions sexuals comeses el 2021, segons una investigació del Diario Punès i la cadena nord-americana Univision Noticias.
En concret, són dues dones que asseguren que el cantant les va agredir quan treballaven en règim intern a les mansions d'Iglesias del Carib. Es tracta d'una treballadora del servei domèstic que aleshores tenia i d'una fisioterapeuta. A la primera, de 22 anys, el cantant de 77 l'hauria pressionat per mantenir trobades sexuals. A l'altra, li hauria fet tocaments. Ni el cantant ni el seu advocat han volgut comentar les acusacions segons informa aquest mitjà.
I a la cultura, els teatres de Barcelona consoliden els 3 milions d'espectadors el 2025 i assoleixen el millor any de la seva història.
Segons Isabel Vidal, presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, encara hi ha marge de creixement.
Hem de continuar treballant basant-nos en aquest alt nivell artístic i de qualitat de la nostra cartellera. Les sales professionals de teatre, si n'hi hagués més, doncs també creixeria el públic teatre de la ciutat de Barcelona.
També han crescut les sales de proximitat, les funcions en català i l'assistència. L'espectacle més vist del 2025 ha estat Maricel.
Els Premis Gaudí escalfen motors. Ahir l'Acadèmia del Cinema Català va reunir la majoria dels directors i directores que aspiren al premi.
És el cas de Carla Simón, directora de Romeria, i Gerard Toms, de Molt Lluny. Tots dos confessen que han recorregut a la seva experiència vital a les seves cintes.
Vaig fer diversos viatges per anar a conèixer la família del meu pare biològic a Galícia, i em semblava com que aquesta sensació de, no, aquesta llamada de la sangre era una cosa que m'interessava explorar, i llavors d'aquí va sortir com la idea de Romeria.
La meva necessitat per entendre tot allò que en aquell moment em va travessar, no? Tot el dolor d'aleshores, tot el desig. D'alguna manera ha sigut un procés de reconciliació a l'escriptura d'aquest guió.
Els Premis Gaudí es lliuraran el 8 de febrer en una gala al Liceu.
I ahir nit d'estrena al Liceu. La soprano noruega Lise Davidsen va enlluernar i al vespre al públic del Liceu en el seu debut en el paper d'Isolda.
El Coliseu de la Rambla acaba d'estrenar l'òpera de Wagner Tristany i Isolda amb un muntatge minimalista de Bàrbara Lluch.
Marc Ruiz.
Poderosa, precisa, melòdica, amb una capacitat actoral enorme, Lise Davidsen ha deixat bocabadat al públic del Liceu, que l'ha aplaudit aixecat durant una llarga estona. Es menja l'escenari i se situa en una altra galàxia respecte a la resta del repartiment. Malgrat que l'acompanya la fantàstica, dolça i dúctil veu del tenor nord-americà Clay Healy, Davidsen s'ha emportat el protagonisme al llarg del duet del segon acte i, és clar, a la cèlebre ària Liebestod al final de l'òpera. Tristany i Isolda es podrà veure al Liceu fins al 31 de gener. Des de Barcelona, Marc Ruiz, al matí de Catalunya Ràdio.
I els esports, Robert Prat.
El secretari esportiu del Barça, Deco, reconeix que està sorprès per la marxa de Xavi Alonso del Madrid. Declaracions a la cadena SER. Deco creu que és comprensible que el Madrid no fes el passadís al Futbol Club Barcelona a la Supercopa. El tècnic del filial del Madrid, Álvaro Arbeloa, s'asseurà demà a la banqueta a l'Albacete Madrid de Copes, el nou tècnic blanc, i l'espanyol que perd Puado per tota la temporada per un trencament dels lligaments encreuats anteriors del genoll.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
Amb el canvi de dates i la repetició de clàssics, la Supercopa s'ha convertit en un termòmetre ideal pels equips que costa fins i tot càrrecs. Aquest cop, la víctima ha estat Xavi Alonso, que per ser justos ja tenia l'espasa de Damocles sobre el seu cap. Potser Arbeloa es destapa com un entrenador d'època i és evident que Xavi Alonso no estava aconseguint fer jugar bé el Madrid. Però a priori, en la successió de soldats de Mourinho, Florentino ha passat d'un general a un subaltern. I compte que si l'experiment no surt bé, els jugadors i el mateix Florentino passaran a ser el centre de la diana.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Quina diferència hi ha entre trap i swag?
Si no ho cal.
És que
quedem unes preguntes a vegades, tio.
Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
A veure, Xuriguera.
Ai, el swap i el... I el rap, a més, el... I llavors hi ha el crack.
El trap i el swap. El swap no sé què.
És que jo tampoc t'ho sabria explicar.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Bon dia. I a aquesta hora feu un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordoví, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim unes temperatures molt contrastades, de 2 graus sota zero a Valldumà, a la Noguera, 2 graus sota zero també a Sort, que contrasten amb els 9 que hi ha a Viella, positius, 13 a Palafrugell o 12 graus a Tarragona. Hi ha un vent del sud que bufa la Vall d'Aran, també les comarques de Girona, i molts núvols a les comarques de Barcelona i de Tarragona que han fet que les temperatures no hagin baixat gaire. Tots aquests núvols creiem que s'aniran aixecant al voltant del migdia, i per tant acabarà quedant un cel mig enterrinyat, amb capes de núvols prims poc importants en general, sobretot durant la tarda, i amb una temperatura força suau. De cara a aquests pròxims dies, sembla que les temperatures s'aniran posant al seu lloc a partir de dijous, divendres, i possiblement tindríem un canvi de temps al final de tot del cap de setmana.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
El Canà podria ser l'epicentre del canvi climàtic al litoral català.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Els veïns han entès que les seves vivendes estaven en una zona del risc i que les hauran de deixar en algun moment.
El que no podem fer és estar vivint tant de perill.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
En el recull històric que hem estat fent, el que veiem és que a qualsevol època de l'any es pot donar algun fenomen advers de molta severitat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit,
ens allunyem de les estridències.
Evitem el soroll.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
M'agrada aquesta pau d'aquest programa. M'ajuda molt a crear.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Per cert, no t'havia vist mai balles durant la sintonia de la tarda.
Com m'has vist?
Perquè et veig.
Ah, que ten...
Tens aquí, què és això groc que tens aquí al costat? Que és una espongeta d'aquestes de micròfon?
No, algú ha fet una cosa molt estranya amb l'espongeta i el meu micròfon...
Ah, l'ha girat del revés, no?
Sí, però és que sembla... No et dic el que sembla.
Home, sí, va,
Sembla un preservatiu.
Sí, mínim. Sí. Ah, ara t'has posat nerviós,
Però és que ara no sé per quina càmera em veus. Perquè
no,
et voltes.
Cap a la teva... aquí, ara.
La millor hora del dia, les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
Entrevistarem el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. Li demanarem per Groenlàndia, Veneçuela, Trump i el català Europa, entre altres temes d'actualitat.
També connectarem precisament amb Groenlàndia. L'equip del programa desplaçat a la zona ja ha arribat a l'illa i hi serem en directe.
Agora esportiva d'urgència avui al matí entre les 9 i les 10 amb l'adeu de Xavi Alonso a la banqueta del Madrid. Ho comentarem amb Alfredo Relaño, Carme Barceló, Carles Planchart, Ramon Besa, Joel Díaz i Laia Tudel.
A les 10, programa especial des de l'Institut Gutmann. Entrevistarem la seva codirectora, Montse Bernabéu, la gerent i diversos testimonis. I tancarem el programa amb Sergi Pàmies, parlant de supersticions, avui que és dimarts 13.
Des de les 6 fins la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir vam explicar que un equip del matí de Catalunya Ràdio és a Groenlàndia per veure com viuen els seus habitants les intencions d'annexionar-se a l'illa de Donald Trump. El problema és que l'equip del programa se li ha afegit en Pep Llobarro. Com es deia el teu vaixell?
La mulata.
Sí. Ah, sí, la mulata, sí.
No estoy en el barco, l'he deixat allà, no sé on l'he deixat.
Ha aparcat, sí.
Perquè ara estoy en una missió amb la Marta.
Quina missió?
Anem a lluitar la batalla contra el Ronald Reagan a Groenlàndia.
Ronald Reagan.
També anem a la batalla de Groenlàndia.
De moment no hi ha cap batalla allà, Pep, jo diria, Però bueno.
Estem a Islàndia. Jo pensava que era el mateix que Groenlàndia, però en anglès.
No.
Resulta que no és el mateix.
La intenció de Donald Trump d'envair Groenlàndia, els habitants, què és el que diuen?
Com? La Marta està al Duty Free, ara. D'aquí, de l'aeroport de Reykjavik.
O sigui, no ets a cap barco, Pep, ets a l'aeroport, ara.
No, estem a l'aeroport amb la Marta.
Cap a 7:45, més temes pendents.
Gràcies, Jovany.
Avui pot ser un bon dia, per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
Per què diem que avui, dimarts 13, és el dia de la mala sort? Doncs perquè dimarts ve de Mart, el déu de la guerra, el conflicte i el foc. I pel que fa al 13, perquè aquest trenca el 12, que és rodó, mesos, hores o signes, el 13 es percep com excés, d'aquí la fama. Però aquesta és relativa, perquè pels anglesos el dia malestruc és el divendres 13 i pels italians el divendres 17. Per tant, no és la realitat, és el relat. Un bon motiu per llevar-se avui és no regalar poder a un número i posar encara més èmfasi en acabar tasques pendents o en seguretat. Cinturó ben cordat, més atenció, còpia feta, missatge pendent enviat. Fem la nostra, que potser la sort, bona o dolenta, té més a veure amb els hàbits que amb el calendari. Que tinguem un molt bon dia.
I el segon, el Lluís Gavaldà.
La meva recomanació musical per avui té a veure amb un indret remot que ha esdevingut protagonista inesperat a l'ordre internacional. Sí, sí, parlo de Groenlàndia, aquest bloc gegant de gel que Donald Trump vol apropiar-se amb la fatxenderia tan característica del roba entre pans. Aquells que ens esperaven al pati de l'escola per robar-nos a mastegots el que els venia de gust. I és que quan, per no prendre mal, decideixes llepar-li el cul al pinxo del teu barri, acabes perdent Groenlàndia o, el que és pitjor, també perdent la teva dignitat.